tornen a l'activitat i a l'actualitat, amb un projecte que no té res a veure amb la televisió. Els dos trincos, o dos dels trincos, són els ideòlegs i els impulsors de Gaudí Experiència, una exposició, un espai audiovisual, una experiència immersiva en l'obra de l'arquitecte. Mainada Cruz, bon dia, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Bon dia, Jordi.
Gràcies a tu.
Realment sou imprevisibles,
De fet, dius, tornem a estar al mercat.
Algun dia vau deixar d'estar al mercat?
No, perquè ens agrada fer coses, som gent que ha tingut una activitat durant 40 anys, com aquell que diu, vin amb la trinca i vin amb Endemol, sempre parint coses les 24 hores. És que arriba un moment que allò que en diuen l'aturada, i paro ara i deixo de fer coses, és impossible, o sigui, no existeix, ja ho saps tu. Quan estàs a la platja, estàs descansant, però el cocut va... Pues és el mateix.
Però el que passa que havíem de fer un any sabàtic. Quan fem un any sabàtic?
No, havíem de fer, no. Vàrem haver de fer un any sabàtic.
No, però vam dir que anem un vaixell, per créixer i tal, i el segon mes ja estàvem avorrits, i van dir no, s'ha acabat.
Però Gaudí?
Bueno, és una alternativa.
Però això és encàrrec, això és idea, això què coi?
No, teníem un amic que té una casa de Gaudí, que la vol reciclar i tot això, i vam dir, a veure què podem fer, i vam començar a pensar. Aquesta cosa es va retreçar. I bueno, van dir, pues ho ajornem i en parlem. I mentre es retrasava, el Joan Maria va passar per el carrer allà on abans teníem Jazz Music, que havíem comprat un espai per fer televisió, que era un plató petit, i va dir, escolta, això es ven. I diu, i què? Diu, cony, aquí passa tothom amb els turistes i no sé què, i tot això. Diu, bueno, i què vols fer aquí? Diu, és igual, fem alguna cosa, fem un outlet. Sí. T'ha sonat, Bueno, ja arriben uns nivells que ja no pot ser això. I llavors, xerrant, van dir, bueno, no, perquè no traslladem el projecte aquest que teníem, el portem cap aquí, perquè no comencem a fer un Gaudí, llavors a partir d'aquí vàrem integrar més gent, van dir, això és molt xulo, perquè no fem una història de com ens imaginàvem Gaudí, que es pensava les coses des del nostre punt de vista. Bueno, llavors vàrem fer un guió amb Josep Maria.
Sí, aquí és vostre.
Sí. I vàrem incorporar-hi el Pol Mainat per la realització de dirigir tot el que era els computadors, ordenadors i tot això, i el treball en 3D, i va fer tota una feina increïble. I llavors, a poc a poc, s'hi van incorporant el Josep Albert Amargós i el Quiflos, i evidentment, cada un que entrava amb aquestes capacitats, doncs, ampliava el projecte i el feia més gran, i ara tenim un gran projecte amb una música espectacular de cinema, etcètera, etcètera, no?
Albert Amargós.
És un John Williams català que tenim, aquest noi.
És boníssim.
És boníssim,
però fixa't això. Tu escolta això. Això està parit aquí.
Sí.
Llavors, clar, molta gent que diu, no pot ser. Sí. I allò que saps, allò de que no sabem mirar-nos al malic. Moltes vegades mirem massa al malic, no? És que a vegades no ens ho sabem mirar.
És que ens sembla que ens mirem al malic en coses que no ens hauríem de mirar, i no ens ho mirem en coses que ens hauríem de mirar.
Correcte.
Tenim aquesta... una focalització.
Estic segut que dirà del Marguenta o no?
No, el Marguenta està a Madrid.
Ah, val.
Ara què? Ara què? A veure, avui...
Hòstia, m'ha fet així cada cop.
Més que res per...
No, està assegut a la... No, el Cruz està assegut a la cadira que habitualment seu en Bolaño.
Val.
I no hi ha ningú a la cadira del Carol i de la Rola, per que ho sàpigues. Que aquesta Gaudí Experiència estigui instal·lada molt a prop del Paragüell no és una casualitat, perquè efectivament... està al costat del que era Jazz Music, o del que és Jazz Music. Us fa estrany a vosaltres tot plegat de que la productora continua endavant sense la gent que la va parir?
No. A més, estem absolutament orgullosos de que pensar que fas una feina durant 20 anys, crees uns equips i te'n vas, i aquests equips segueixen fent les coses ben fetes i amb qualitat i amb capacitat de tirar endavant tot un projecte. Això és fantàstic.
Ja, però, per exemple... jo ara aniré allà. Ara parlem de la nova...
On?
Aquí, a Gaudí Experiència. Jo vaig allà.
Passem.
Ara parlem de Reset Televisió. És que els faré entrar. Si em deixem colls que els faré entrar amb els altres... Entreu. Entreu els que saben de televisió, que entrin.
Qui són els altres?
Els altres són el Toni Vall, el Santi Suárez, el Toni de la Torre i el David Broc. Que vinguin aquí, que seguin. Però llavors, només una cosa respecte a Gaudí Experiència. És que molta gent que va anar a la inauguració em va dir, hòstia, això és espectacular. Clar, com no sabien què anaven a veure, seuen allà i comencen a veure
una comencen a viure una experiència que no és només, que no es limita només a veure un documental que dura més o menys, què?
10 minutets.
10 minuts. Però en aquests 10 minuts se't mou la cadira. Sents olor, tiren aigua, no?
Bueno, bé, i sobretot, visualment...
Passes per diferents passes de vent, de núvols, de
d'aigua,
i llavors, evidentment, et passen mullet, coses.
Per tant, tiren aigua.
Sí, sí, una mica.
No. Però sobretot és visual, eh?
Però algun de vosaltres hi ha anat?
No, doncs no, aquí no.
Doncs no teniu vergonya.
No, jo ho sé, ja foto bronca, no dic jo, aquí aniré... No.
Sortiu, ara sortiu.
Amb canalla, eh?
Veniu cap allà.
Sí, sí. Si canalla. Recomanable amb canalla.
Canalla s'ho passa pipa, perquè a més tenen iPads aquests grossos que descobreixen Gaudí, situen les coses de Gaudí on són, han de buscar... Bueno, està molt bé.
No anem parlant per fora de l'audiovisual, hi ha un espai
per
museístic, tecnològic, sí. I en tots els prets són... com uns immensos touch screens, allò que es pot buscar informació, sobretot a la vida, les obres, el Gaudí contemporani, etc.
Pensa que els reporters que han estat buscant informació i els guionistes que han estat buscant sobretot la vida de Gaudí durant tot l'any passat, i han convertit allò en un museu d'informació que potser és el més gran de Barcelona, perquè ajudats per la Cata de Gaudí i amb tot això han posat informació allà en televisió, que pots buscar el que vulguis del Gaudí, la part de disseny, la part de l'home, la part de les feines que va fer a dintre i a fora i de plegat, ja és.
Sí, per això per entendre's està molt bé, per això ho han de saber els turistes que arribin.
Sí,
és la figura de Gaudí, saps el que és capdalt del país.
Sí, sí, sí.
Per tant,
sí.
I entreu en el circuit turístic o no?
Sí, esclar, home.
I entrem d'aquí uns mesos, perquè saps que això va d'any per any i pensàvem debutar el mes d'abril, però s'ha redreçat per les cadires, per les coses i tot plegat, i han començat el mes de juliol, que ja tenen ganes de començar, però bueno, la gent es va rodant i està molt bé, perquè... Però,
evidentment vindran tours operators, hotels, creuers, tot això està... Hi ha un equip que es dedica exclusivament a això.
Gaudí està en 10 idiomes, està en japonès, en rus, en xinès, en hindi, en portuguès, en tot, tu Gaudí el pots llegir en 10 idiomes.
Està bé. Reset Televisió.
Vinga. Què passa ara? Mira, els estan tots allà esperant.
No, jo abans de matar el tema, sí que m'agradaria saber, ja que heu fet tota aquesta feina, si Gaudí ja sabem si és de Reus o de Riudoms. Perdoneu, eh?
Ja. Jo això ho deixaria pels de Reus.
Es diu que és de Riudoms, es diu, eh?
Es diu. Vosaltres aposteu per Riudoms.
Jo sí.
Jo dic que era de Reus, però que estiuejava a Riudoms.
Molt bé.
Què fareu amb la nova productora? Què voleu fer?
Televisió?
Però què?
Però... el que no volem fer és matxacar cada dia i picar pedra contínuament, perquè tenim ganes de seguir inventant. Nosaltres, el nostre, és inventar.
Val. Ja teniu algú parit, pensat?
Sí.
Durant tot aquest any no hem pogut competir, però això no vol dir que no puguem pensar.
Però signat?
No, signat no.
Res.
Però molt ben aparaulat. Però sí, el que sí que tenim és un catàleg, anem-ho a dir així, de 20 projectes.
Ten, que en diuen els...
10 projectes recuperats i adaptats i 10 projectes totalment nous, i ara fa poc, per relativament poc, hem pogut realment tornar a parlar amb les cadenes i oferir-los, i també tenim dos contactes amb dos grans multinacionals que ens ho van distribuir per tot el món. No volem fer televisió només a Espanya, és un espai petit, perdó, per tots els espanyols, sobretot per la televisió, perquè les idees viatgen, però Operación Triunfo s'ha fet a 40 països, doncs per què no...
El que tenien clar era que no volien fer una productora per treballar només a Espanya, perquè està molt reduït. Primera, perquè Televisió Espanyola està com està. Telecinco...
Perquè Antena 3 està com està.
No, Antena
3 encara. Antena 3
encara.
Telecinco ja no hi treballarem. Llavors,
no
per fer una productora, per treballar amb una companyia, és més ben anar a veure els senyors aquells amics que hem treballat amb ells 20 anys i, ei, tenim un programa. Llavors, com que ens van plantejar això, vam estar pensant en fer unes connexions internacionals, que en aquests 20 anys hem conegut a molta gent de creativa que estaven de molt, ara estan a altres llocs. I llavors els explicar els projectes van dir volem l'exclusiva per aquests països, volem això, volem allò, tot el que quan vàrem, el mes d'abril o així, quan vàrem començar a explicar les coses, ens vàrem trobar que teníem tot el món ja com aquell qui diu agafat i amb compromisos de poder fer els programes allà, per tant que està molt bé. Direccions externes a fora també volen que sortim a fora a dirigir programes, i és una cosa que ens agrada més que només estar 3 mesos penjats allà fent un...
Però Josep Maria i Toni, vosaltres quan veu començar quan veu fer Jazz Music, si tu dius, ostres, quin és el target que ha tingut Jazz Music, és un estil molt propi, tu veus un programa i dius, ostres, això és Jazz Music, és a dir, molt de color, molta llum, molta gent, molta música, molt ritme,
És a dir...
Encara ara.
Com van encara ara,
sí, sí. Molts
sí, 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 sí.
Però això també ve de tot el background que tenim. Penso que nosaltres som una suma de coses. Som una suma de gent que havia fet la trinca.
Sí.
Això implica el show business, l'espectacle, fèiem teatres, fèiem música, fèiem tot
sí,
això.
Sí, sí.
Després hem fet molta televisió també, aquí vam començar a TV3, fèiem televisió d'entreteniment. Per tant, la nostra background musical, més l'entreteniment, més tot el que hem sabut fer aquest temps, se suma. Difícilment farem un debat seriós i rigorós, no perquè no siguem rigorosos, però és un gènere...
Perquè
que
no sabríeu fer?
Suposo que ens sortiria, però sempre agafant l'equip adequat, les coses surten, però no és el que nosaltres vivim a la nostra...
I amb Reset què voleu fer, per tant, Josep Maria? És a dir, amb Reset què voleu fer?
Entreteniment.
Igual, eh?
Entreteniment
és molt ampli, eh?
Sí, sí, ho sé, ho sé.
Entreteniment és Gran Hermano, per dir alguna cosa, i entreteniment és un concurs, entreteniment és un debat com un Morros i Cristiano.
I una sèrie de ficció, també, si cal.
Clar.
Ja. Podem posar algun exemple d'alguna cosa que fareu?
De què hem fet?
No, que fareu, que fareu.
De què farem? Doncs sí, estem treballant amb 3 o 4 programes musicals, tant diaris com setmanals. Estem treballant amb programes d'humor, amb un parell d'ells. Estem readaptant uns quants programes dels que teníem, que evidentment ens pertanyen i, per tant, els tornem a reciclar i tornem a tirar endavant.
Operació en triomf.
No, aquest no.
Aquest
no el tenim. És que aquest,
aquest el tenim per fora. El tenim per Estats Units i per Amèrica Llatina i tot això. Llavors allà el més possible és que es faci allà.
La lletra menuda, no és menuda, la lletra grossa del nostre contracte, amb Endemol deia que els programes que Endemol segueix fent, segueixen tenint el dret de seguir-los fent. I quan es deixa de fer, ens tornen. El Partit en Triomf encara s'està fent. S'està fent a Perú amb molt èxit, ara, fixa't tu.
Home, el que has dit és molt Antena 3, no?, el perfil. O sigui, programes musicals i...
Antena 3 des de l'últim any, en que és música, ha entrat Antena 3.
Correcte,
i ha fet la programació, perquè anteriorment Antena 3 ni deien la cadena triste, si te'n
recordes. Sí, sí, sí,
i tant.
Per tant, és Antena 3 dels últims 2 anys.
Quan realment
l'esperit de Gess Música ha impregnat una mica amb Tocar a Més Suena, amb un número 1, i amb Maro Caigo, tot això, la cadena.
Enumerar els programes que han fet aquesta gent en els últims 25 anys és impossible. Però aviam, un dels primers era d'ells.
Sí, el primer.
El primer.
El primer després de Tariro i després de No Passa Res.
El primer que abans no hi sortien, diguéssim.
Oh, clar, no passa res.
O sigui, es van començar fent programes que donaven la cara. Aquest és el primer en què ja no donaven la cara.
O sigui, aquesta és la primera obra que dieu, escolta, que es peli una altra...
El primer càrrec de Televisió Espanyola.
Sí, sí.
Vol dir, en un programa a les 2 de la tarda...
Que... Això no te ries, que és peor,
sí, sí.
Eh?
Sí, sí.
Que això ho presentava el...
Vares persones, eh?
Sí, això va estar... Això... Qui?
L'Estadella, primer, Jordi Estadella.
Ah, Jordi Estadella, això, exacte.
Ramon García.
Sí.
Després,
Lluís Ortiz.
Lluís Ortiz, la Míriam no el va presentar?
No, Ortiz, la Míriam no va presentar el Moltes Gràcies.
Ah, sí, no se recorda ni el que presentava.
No, perquè després cap al final va haver-hi com unes variacions.
L'Elsa Anca també.
Sí. L'Elsa Anca va fer el Somria, per favor, a Telecinco, sí. Que era el No te ries, però no era Televisió Espanyola.
Sí, sí. Després va fer 1.500.
Tant el que dius és el bloc aquí, llavors se l'anirà fotent pel canya.
1.500. I mira que era senzill, que era un grup d'humoristes explicant acudits.
Sí.
I que
no va riure mai ningú.
Sí, la mecànica és...
No va riure mai ningú.
El concursant...
El càstig era quan reien, llavors perdien punts.
Sí.
I no, em sembla que es va riure una vegada un dia, però em va tirar el vídeo enrere per dir, bueno, em sembla que ha rigut. Sí. Però el programa va seguir durant 5 anys, perquè era igual.
Era igual que no regués, ja es tractava d'això.
Un altre que va ser un altre èxit, també.
Sí, sí.
Això vosaltres que sou de... És a dir, hi ha programes que estan més parits amb un tipus de pensament, és a dir, a mi aquest programa, clar, suposo que molts llocs d'Espanya sí que els hi feia molta gràcia. Però tu entenies que hi hagués altres llocs que no fessin tanta gràcia?
Com quin?
Depèn.
Aquí, per exemple, o molta gent d'aquí, perquè és un humor diferent.
Però va agradar molt aquest programa aquí.
Sí?
Aquí feien 30%, aquest programa.
Sí. Però dir aquí...
Doncs mira, que... Sí?
Sí, sí, sí.
Em pensava que estaves parlant d'altres llocs més, una mica més allò de conquistadors.
No,
aquí sí, aquí.
Aquí va agradar la paròdia.
Sí, sí.
Era un èxit brutal.
Pensa que la paròdia no va descansar mai. Va arribar un moment que es va fer 2 anys seguits.
Setmanes, estiu.
52 programes a l'any, durant 2 anys. Era allò... L'equip anava...
Tu el que vols dir és que hi havia gent com Estrelleta la Moderna i Puñales, era un programa xirigutero. Però...
És que era xirigutero, exacte. Sí. El programa era xirigutero, aquesta és una molt bona expressió, sí.
Però els temes i l'humor i tot, doncs la gent aquí ho veia.
Mira aquest, també se'n recorda.
Dentro de ti hay una estrella.
Sí. era Lluvia d'Estrella.
Lluvia d'Estrella, Lluvia d'Estrella.
Un altre que anys.
Aquest va ser un moment quan els estudis sociològics de la televisió recomanaven no fer música en el país perquè la música no funcionava.
Doncs mira, sort d'això. Sí. Sort d'això, perquè a més tenia el problema, tenia la gràcia de què veies. Primer, un personatge com Bertín Osborne, que és aquells casos que sembla que se n'enfoti de tot.
Sí, sí.
Se
n'enfoti.
Té un morro que se'l trepitja. Sí, exacte. És aquell tio que se
n'enfoti. No semblava,
s'enfoti de tot. S'obria la pantalla, sortia un fum, i una persona que era literalment un desastre apareixia allà que semblava una meravella. I si a sobre veies una canalla cantant amb aquells timbres de veu que dius, hosti, com és possible que canti això, doncs mira.
Home, el David Cibera va sortir d'allà, no?
Sí, exacte.
Sí, va sortir d'allà.
I la Tamara.
El David, la Tamara.
La Tamara, la que canta bé, diguéssim. Eh?
La bona. Sí.
Menudes estrelles, olé tus vídeos, mira quién baila, que després va ser Más que baile. Sí. El Mira quien baila va ser un gran èxit.
Mira quien baila es va fer durant 4 anys també a Televisió Espanyola.
4 anys?
Sembla, i moltes vegades tampoc va descansar a l'estiu.
És a dir, fèiem la gala final i presentàvem els famosos que sortien
allà, la setmana següent.
Sí. Anàvem allà i dèiem, ja n'hi ha prou, eh?
Ja n'hi ha prou. No,
anàvem allà
molt bé,
i en aquells temps hi havia, em sembla que era el Pablo Carrasco, que era un bon director. I ja vam dir, mira, Pablo, vamos a dejarlo ya. Ja n'hi ha prou, tu. Vam descansar 6 mesos i fèiem, bueno... Però és que...
Per què
vamos a poner?
Per aquí.
I llavors es convencia d'aquella cara de pena, sí. I seguíem.
La veritat és que això tampoc és bo, perquè un programa ha de descansar.
No, ha de descansar.
Ha de ser un programa?
Sí, un programa setmanal ha de descansar.
Realment anava millor potser que el que posaries en comptes de... Però el programa va degradant-se, i si pagues un 25, fas un 22, si pagues un 20, si pagues un 18, això tampoc és bo. La gent diu, ah, allò, que no paren de fer-ho.
S'ha de renovar, sí. Els setmanals. Te'n
vas mitjany i tornes, i és un evento, s'ha de renovar.
I anem a parlar dos dels grans. Un és aquest. Això és Cròniques
Marcianes.
Bueno, ens parem... Em sembla que avui no fareu secció.
No, s'entén.
És a dir, Cròniques. Cròniques era aquell típic programa que tothom rajava, però que tothom veia.
Però no és veritat. Jo recordo que als principis, bueno, a mi personalment em semblava un programa absolutament fascinant. I crec que és referència absoluta de... És a dir, que sí que va tenir mala premsa potser al final, no? Però jo recordo que al principi era un programa ben valorat per...
Sí, al principi era més valorat que audiència tenia, exacte, i després exacte. Era menys valorat, però tenia molta més audiència. Sí. I jo t'haig de dir una cosa. A mi hi havia seccions de Cròniques Marcianes que no m'agradaven. Senzillament no repudiava i deia... Bueno, no.
Ah, sí?
Però no, temes un moment, que a vegades venia alguna cosa, a vegades parlaven d'un tema que deia... Però
el propi Cerdà, eh?
I el propi Xavier, però clar, fer batre diari directe i cada dia amb personatges és molt complicat. Però sí que et diré que també en aquells moments Cròniques potser era l'única illa de llibertat que hi havia a la televisió. Quan passava tot allò que passava, que si el prestigi, que si la guerra, que si no sé què, era l'únic moment que aquell noi se sentava allà primer i deia, anem a veure, escolteu, va. Només això ja valia que després poguessin posar a les 2 de la matinada un striptease o la 1:30, allò de dir, escolta, tu, tampoc perdem l'oremos aquí.
Una vegada una de les crítiques era de l'Observatori per la Infància i van dir, escolteu, que els nens...
Dormen en aquesta hora.
I si no dormen, és culpa els pares, collons.
Però sí que Cròniques va ser un... Va ser un efecte important, va ser un... Jo penso que a més hi treballava molta gent i recordo més que eren temps que es podia crear i deixaven fer coses. Jo recordo que vam demanar a la cadena, en aquells moments hi havia Miquel Ejarza, director de programes,
sí.
gran personatge, sí. I el Carlotti, i els hi vam demanar, necessitem un temps per rodar un equip. Què voleu? Un programa de nit durant l'estiu. I ens van donar. Durant 3 mesos vam estar, juny, juliol i agost, vam estar fent el Puente, amb tots els equips de directe allà rodats, i anaven canviant gent, i allà s'hi ha vist coses memorables que ningú se'n recorda. El Padre Abel és perseguit per un travesti per al plató, per exemple, que és una cosa que no s'ha vist mai més enlloc. El tio fugia perquè no volia aparèixer amb ell, amb les imatges, i el travesti al darrere.
Anava perseguit.
Però bueno, coses d'aquestes...
O és com us vau posar els mans al cap? Veia la Crònica.
No, amb la Crònica es caia bé cada dia. Però pensa que és cada dia. És un programa en directe, en el qual no se jugava fluix, se jugava fort. Mm. Si tu poses una sèrie de pitbulls allà mig, domines la situació, però no sempre. O sigui, a vegades, quan deia publicitat, el Saldà fotia una bronca. Ah, tu darrere d'això et mato, eh? Entens? Llavors tornaven. Bé, aquí estem. O sigui, esclar, s'anava com domant les feres, no? I les feres no sempre són domables. Si no haguessin hagut les feres, hauria sigut... Va avorrit. Aquest és el risc d'un programa en directe.
No oblidis
que... El favor de la batalla, oi?
Que el Xavier li posava una nota que no la posa ningú en aquests moments, que era la part humorística. Podia haver-hi la cosa més degradable que hi hagués en aquell moment allà, el Xavier sempre li fotia, li traia el suc i li fotia conya. Sempre li traia el suc.
Per què, per què després d'allò no hi ha tornat a haver-hi cap més late night? He intentat la tornada a alguna fuente, per entendre's,
Andreu,
però no hi ha hagut una altra... O sigui, amb la fórmula va funcionar, i va funcionar molt bé. Per què no hi ha hagut algú que s'hagi mai d'una fórmula?
Però l'Andreu va estar molt de temps...
Va competir
molt de temps, i llavors se'n va anar a la Sexta, que també ha estat durant molt de temps. El problema d'aquests programes és que han d'estar en una hora tranquil·la, no poden estar allà baquetejats a les 10 de la nit, com li han fet amb l'Andreu en aquests moments. O sigui, que l'Andreu és un late night, l'Andreu, com ho era el Cerdà, com que es puguin tocar temes que a les 10 de la nit, vull dir, hi ha una gent que...
Però l'Andreu és més tranquil·let,
No, però, per exemple, no creus que hi hauria opció d'una altra sèrie de cròniques?
Sí, clar.
A veure,
sí.
Els programes, quan es retiren i han tingut molt èxit, sempre es diu que s'han gastat. Jo crec que no, crec que poden tornar. Qualsevol programa, el que vulguis.
Però,
aquests que has dit abans, el Llum i d'Estrelles, el Pòlia... Tots aquests,
Bueno, ara parlarem d'un programa vostre que ha de tornar, sí o sí, feu-lo tornar, no sé si podeu fer el programa feu-lo tornar, però que no és aquest, que no és aquest que parlarem. Però parlarem també. Per mi és una de les grans barbaritats que he vist a la televisió, i és seu, també, o sigui, que en parlarem després. Però OT.
Això era per ser un triomfo,
sí. Sí, sí, OT. Parlem primer d'OT.
Vinga. OT no és que hagi tornat, és que tornarà.
No, tornarà.
Està contractat que
però
tornarà.
Però OT està gastat o no?
No. OT necessita estar en una cadena que el tracti bé i que entengui el que és. OT és un programa aspiracional absolutament.
O sigui, OT era Televisió Espanyola, un lloc perfecte.
Era Televisió Espanyola, un lloc perfecte. Era Televisió Espanyola i no s'havia d'haver anat. I si no hi hagués hagut un director en aquells moments, quan va entrar la Carmen, es deia... La Cafarel, ens va trucar immediatament l'endemà i va dir, vull aquest programa, i ja feia una setmana que estava assignat en Telecinco, perquè tens un equip de gent que són primeres espases per fer un programa i estàs esperant un any que et diguin alguna cosa i no et diuen res.
El vostre èxit més gran ha sigut aquest?
Jo crec que sí.
Mundial, sí, perquè ha estat a 70 països.
Sí, és un
problema. Jo he anat a dirigir OT a llocs que són allò, i ell també, vull dir, hem anat a dirigir OT i explicar com es feia OT.
A Turquia, a Grècia, a l'Índia...
Qui té la idea? De qui és la idea?
La idea va ser del Josep Maria, del Joan Ramon i meva. Estàvem tots tres allà, i Joan Ramon s'hi va posar-hi al mig, va dir, per què no fem una cosa així? I l'altra, perquè les idees, normalment, quan acaben de discutir-se a la taula, molt bé, no saps de qui són, eh?
Però sí que la idea surt d'una cosa molt concreta, surt de Gran Hermano. És a dir, de sobte apareix Gran Hermano i revoluciona la televisió, any 2000. No? Dintre de ser un programa fantàstic, perquè és un nou gènere, oi? Ara podem dir tot el que vulguis Gran Hermano, però que és un gènere que ha revolucionat la televisió, és obvi.
Claríssim.
Deixa fer un incís, només. Quan estàvem en una reunió, que érem 12 o 13, amb el Joan de Mol, a Holanda, en aquelles reunions creatives que es fan a vegades, i el Joan de Mol s'aixeca, va dir, vaig a fer un programa en el desert de Nevada, durant 6 mesos, tancant 12, 24 persones i que no tinguin res de menjar. I ens vam aixecar tots i vam dir, estàs boig. Estàs boig.
I un hort.
I llavors es va anar modulant, i a cada 6 mesos va dir, ho farem una cadena petita a Holanda.
A casa hi haurà 12 persones.
A casa n'hi haurà 12 persones, ens donem menjar, però tot allò va anar canviant una mica, no? I llavors va ser quan va...
Però sobretot el tema fonamental, que és el seguiment i viure la vida d'una persona juntament amb ells, és a dir, aquest voyeurisme d'estar allà, que això ve de les webcams i tal, però ajuntant idees, òbviament funcionava. I nosaltres el que trobàvem a faltar és que dius, però no fan res. Aquest no fan res era una mica l'error que tenia el programa. Nosaltres venim del que venim, com has dit tu, l'espectacle, la música,
clar.
No sé què.
I
no,
que passaves d'un color a allò, una gent asseguda en una cadira. Sí.
I això juntat amb el programa que deies abans, de Llum i d'Estrelles, de Menys Estrelles, que els veiem, deies, hòstia, aquest nano, si li poguessin fotre quatre classes, i si pogués, però no, perquè venia i se'n anava. I veies allà que estava una setmana i ja i anàvem perdent tots. I aquell té una cosa que s'hauria d'aprofitar, però no sabien com. I al sortir això van dir, hòstia, l'acadèmia, amb aquesta gent, estàvem segurs que trobaríem gent boníssima, perquè és que... I llavors hi ha un fet important, que també van trobar unes persones molt adequades per ajudar a tirar endavant el projecte. La Nina va ser capdalt en aquells moments, perquè la Nina, en aquell, quan van parlar amb ella, el projecte li va entusiasmar. I aleshores venia de fer uns cursos a Londres, a la Universitat de l'IPA, a Liverpool Institute of Arts i tot això, i va anar esplèndid, perquè ella va agafar les quatre persones claus d'aquell moment i vam arrencar, allò va ser una bomba.
Una bomba.
Llavors se'ns en van anar a les mans de tots.
Sí, molt.
Però...
Sí, o sigui, jo crec que el que va passar l'any 2001...
Allò era incontrolable.
No us en recordeu molt, eh? Sí, l'any 2001.
Portades dels diaris.
Sí, no, portades dels diaris,
no. Un carrer que estava ple de gent, matí, tard i nit.
Ahir Rosa Maria Rosa quedó nominada. Això era una portada de diari, diguéssim. O sigui, no. El món, vull dir, Espanya, va embogir. O sigui, i ara no ho recordem gaire,
sí,
però va
embogir,
eh? O sigui, la dimensió en el temps no la tenim com el que realment era.
El personatge que vulguis que vivia a Madrid, si tenia filles... No sé com s'ho feia, però venia i arribava aquí, amb les nenes, per veure...
Escolta, jo me'n recordo de concerts d'allò de la gira, la
Infantalena, allà,
cantant i ballant. Us en recordeu?
Per aquests nanos que havien començat a fer 3 mesos, van omplir 2 Bernabéus, 2, eh? I encara haguéssim pogut omplir un 3er Bernabéu. Aquesta dimensió, diguéssim, pensem que un Bernabéu són 100.000 persones, això no ha omplert ningú. Ni cap artista,
no. Una cosa, no, i després aconseguir que el Balagueró i el Paco Plaza dirigessin una pel·lícula del primer...
Sí, aquella pel·lícula és una cosa que és la que potser reflexa una mica, jo l'he vist recentment, i dius, hòstia, és veritat, eh? Era així de bèstia.
Sí, és que era molt bèstia.
Era molt bèstia.
I després el debat que va haver-hi, per què la Chenoa no?
Sí, com li
miràvem la cara a la Chenoa, per què no plorava?
I els alcaldes allà discutint-se entre ells, i el país, i el Parlament, dient, el Parlament d'Espanya, perquè un dia va sortir un no sé què del Núria Ferragó, que la votació no posar el telèfon bé, va anar al Parlament la pregunta.
Era l'hòstia, és que el país està com està, el país està com està.
I davant de Jazz Music, durant un any, vam tenir unes 300 persones apostades allà amb sacs de dormir, esperant a veure si algun d'ells, per casualitat, passava per allà i entrava Jazz Music, que venien un cop cada 15 dies. Era una bogeria. El barri va estar ple de pintades, te quiero, no sé què, allà...
Fa uns dies va haver-hi una polèmica al voltant d'OT, que és que hi ha la directora de producció de Mediaset, que va insinuar que un productor del programa va boicotejar la feina de la Pilar Rubio, a l'època que la Pilar Rubio va presentar al final de tot, de l'última edició d'OT, negar-li l'accés als guions fins a l'últim moment i donar-li indicacions equivocades durant el directe. Això és una barbaritat.
Primer, aquests confidencials jo no els llegeixo. Són ells mateixos que ho posen. I es dediquen a fer això. El dia que surti en un diari seriós, jo ho contestaré tot això. Jo suposo que està parlant de mi.
Ell parla d'ell,
perquè jo no... Llavors, mai...
Tu?
Suposo que està parlant de mi, sí. Mm. Però...
Sí, perquè diu que és molt xulo, jo no sóc...
Cada vegada que surt una nota que fem alguna cosa... I si us hi fixeu, fixeu-vos-hi a partir d'ara, que diem, anem a fer alguna cosa, tornem a fer reset, surten notes anti-Mainat Cruz, sempre. És la política d'un senyor que tots coneixem. Llavors, a partir d'aquí ja no... Jo no llegeixo, d'aquest mateix... D'aquests mateixos.
Escolta,
però és de bojos pensar que el programa que més amor i més feina ens ha donat i més bojos ens han tornat i més hores hem deixat de dormir d'això, hi ha un productor... És que no jo ni el Josep Maria, ningú, hi ha cap productor del món que es pugui carregar la seva obra, la seva millor obra.
Però, a més a més...
Hi ha ningú.
És que, a més a més, és absurd. Els guions els ha tingut aquesta noia a temps. Tenia l'orella, i l'orella li deien el que li havien de dir. Tenia marques a terra, una coach personal...
Estava tot preparat.
Dir el que havia de dir.
I no parlem de presentadors, perquè mai parlem de presentadors.
No.
Però sí que és veritat que quan un programa, una setmana abans, et diuen, a veure, si en lloc d'una, una setmana en pots fer dos, en pots fer un diumenge i un dimarts, i dius, escolta, anàvem a dimarts, no? Sí, però ara anirem diumenge. Però, escolta, teníem el take that.
Jo crec que
s'ha de canviar. Hi va haver-hi un boicot, però un boicot per una altra part.
El primer boicot és que Jesús Vázquez vés-te'n
a quatre
i presenta una coseta a quatre, que ahí posarem una altra persona.
Quan vas a discutir aquest tema... Fins a la mort, perquè dius no...
Sí, va haver-hi algú que clarament volia que fos Pilar Rubio la presentadora quan hi havia una fórmula que funcionava, que era el Jesús Vázquez, perquè ha de tocar el que funciona.
I la primera norma de la tele, si va bé, no ho toques.
Ah, això mateix.
Però, a més a més, Jesús Vázquez... No per dir que té una feina que fer, no. Es t'agrada Jesús Vázquez per posar-ho.
El millor presentador d'aquest país va i se'l posen en una...
Doncs l'han convertit en un... Per culpa d'aquesta decisió, l'han convertit en una persona que no existeix pràcticament.
Ara torna i presentarà The Voice, que és una espècie de pseudo-operació.
Sí, aquest és un tema. O sigui, el tema de Voice i número 1, en quina... Bé, de fet, número 1 ha funcionat mitjanament bé. És a dir, quina oposició pot fer a OT... O quina...
Se miren a veure The Voice que fan aquí.
A veure com ho fan. Jo crec que el The Voice és un format tan bo com número 1, però que mira, depèn de com es faci, funciona o no funciona. De fet, a Amèrica ha funcionat bastant bé.
Ha funcionat molt bé, a Anglaterra no tant, però bueno. I després, el que estàvem parlant al començament tot, un programa aspiracional té unes normes que s'han de complir. Si no, dius, bueno, doncs no el fem, aquest programa. Una, ensenyar a la gent abans de començar el programa, necessites 15 dies de càstings. Sempre que s'ha fet així, els càstings han tingut un 30%. Arriba moment que arriba un moment que dius, bueno, ja no es faran, farem una altra cosa.
No creus que tornarà OT, a Telecinco, Toni?
Sí.
No?
Sí? Té un contracte, si no torna.
A mi m'agradaria que no tornés, perquè fet d'aquesta manera i fet tal com es pensa en fer i tal com es va fer l'última temporada, no pot ser, carregat de publicitat, però 4 hores de programa, començant a les 10 i mitja i acabant a les 2 i mitja. Clar, dius, és que arriba un moment i dius, bueno, ara, avui no anem el diumenge, anem el dimarts. Escolta, els convidats internacionals que venien el diumenge, què passa? Ara no. Bueno, doncs no venen. Vale, doncs otro. Era un festival de... Ara, com que hi ha pel·lícules, passarem un altre dia, dius, no, això
sí,
és una estabilitat.
Interpretem que amb Telecinco no tornareu a treballar.
Bé, nosaltres no. Volen,
eh?
Nosaltres no.
Ja ho dieu tan clar com això.
Si nosaltres, no. Ara, hi ha drets que deixes músic, que li pertanyen durant uns anys, com és OT, que si el senyor vol fer, doncs haurà de dir que sí, però vaja, és...
Per cert que això que diria ara, Josep Maria, no és broma, eh? No és conya. Lobatón vuelve a la televisió per investigar el caso de los bebés robados. Serà de la mano del programa del verano.
És que, ojalà, no sé com no se li ho he dit abans a la gent.
Sí, sí.
És ell. És clar.
És ell el quadre.
I té tema per 3 mesos.
Aquest tema era un tema que...
Jo no sé com no se li ho he dit abans.
Però no serà un reality, no? Esperem, no?
Sí, clar, no. Serà una cosa d'investigació molt ben feta, molt acurada i que ens posarem les fills de punta. I després, Bankia. D'on ha ido dos dineros? ¿Qué personajes políticos han usado Bankia para poder hacer sus cosas en la comunidad madrileña?
Què us agrada de televisió ara?
Ara què ens agrada?
Les sèries. Les sèries americanes, eh?
Sèries americanes, sí. Espera, aviam. La que més?
La que vaig veure ahir, que era Newsroom, una sèrie.
Sí, la de l'Aaron Sorkin.
Sí.
I què tal?
Boníssima. Sí? El primer episodi, vosaltres que sou periodistes, us entusiasmarà. Després ja és una
sèrie. Tu eres fan de l'Oeste?
De qui?
De la Loesta, la Casa Blanca, no l'has vist?
Sí. De la Lorete.
No.
Sé
què. De la
Loesta.
Sí, home, està fantàstica. Home, és bo aquest home. Però és que, a més, està bé aquesta.
Todo el mundo es bueno.
És un programa que...
Todo el mundo es bueno està bé, però li falten voltes. A veure, una zona còpia al semàforo del Chicho.
I del Tossic que vales.
I del Tossic que vales. Tinguent en compte això, li falten unes voltes de... Li falten més voltes, però gent d'aquesta n'hi ha. I a vegades, no saps com, tots aquests programes, qualsevol d'ells, surt un que dius, mira aquest, o mira aquest altre. Llavors, el pes de la història, de com t'ho estan muntant i tot això, és una altra cosa.
I de com es fa.
Com s'explica, no? I tot això.
Són diplomàtics, eh?
Sí, per si m'ho ha estat. Però la gent...
Per cert, el vas preguntar quins veiem. El Wyoming, per exemple, està molt bé. L'Evol està molt bé. Avui estaran una cosa que em sembla que irà molt bé, que serà l'èxit de l'estiu, que és Polseres Vermelles.
Mira, ara Víctor Espinós el programa fa uns moments. Ell diu, a més jo crec que té un avantatge, que és que està ben programat. Vull dir, està ben programat perquè els altres no han programat. Televisió Espanyola fa un partit de bàsquet avui, aquelles coses estranyes que fa un partit de bàsquet de la selecció espanyola, que crec que no anirà bé d'audiència, és amistós.
No, van 8 o...
Després fan el concurs...
Todo el mundo es bueno, entre
5. Per tant, a nivell espanyol...
Un altre 10, un altre 9.
Jo crec que té molts números.
Jo crec que sí. I a més, penso que és una sèrie d'aquestes que en surten poques. És una... No és una sèrie d'èxit, és una sèrie d'aquestes de la pièce ben fet, que en diuen que està molt bé, està mig el coco, totes les famílies, vulgues o no vulgues, han passat una història d'aquestes, o hi ha algú molt proper allà al costat i és molt tendre, els nanos treballen collonut. Jo crec que serà un èxit de l'estiu, penso.
I si no, voldrà dir que Espanya és diferent.
I si no, voldrà dir que...
Vaja, que continuem tenint un problema. 8 minuts per les 12. Abans de dir el programa, el Toni de la Torre et demanava, sisplau,
sí,
fer una pregunta.
Jo tenia un dubte. Com que heu comentat que heu vist a Newsroom... Hem de suposar que veieu sèries per internet?
No, jo estic abonat a l'HBO.
D'acord.
Parlem de les baixades il·legals.
Bueno, no, però hi ha coses que, per exemple, l'altre dia, amb l'home de Catalunya més seriós amb el tema de les baixades de descàrregues il·legals, que és el meu admirat amic Sergi Pàmies, que deia, diu, escolta, dic, no, és que tinc un problema, estic veient una sèrie que la segona temporada no existeix en DVD. Per tant, no la puc comprar. L'he de comprar a Amazon, que vés a saber que no existeix a més en castellà, sinó que, o ni en català, evidentment. L'has de veure en anglès, subtitulada en anglès, o com la vulguis veure, però que és molt difícil, que és Friday Night Lights. Mm-hmm. Per tant, què foto?
Aquí és on xoca les noves tecnologies, els nous sistemes, això, amb les velles marques. És com l'AVE i Renfe.
D'aquí la
tu vas amb l'AVE i dius, hòstia, que bé, 2 hores i mitja a Madrid i això. I llavors vas a canviar el bitllet No, és que vostè tiene que ir a la, aquella taquilla d'allí, vas allà i hi ha una cua de 200 que volen un bitllet per Múrcia i un altre per Extremadura i dius, però, escolta una cosa, no puc fotre una targeta d'allà i treure un bitllet?
No.
No, perquè les asientos estan... I així correcte. Estem. Doncs internet és el mateix, vull dir, han modernitzat aquesta història, però dintre hi segueix hi venent les cases de discos, els que fan pel·lícules, els de les cases, els distribuïdors i tot això, que tarden aquí 3 anys. Llavors, clar, si tardes 3 mesos o 6 mesos en poder veure una pel·lícula que als Estats Units l'han fet l'endemà i surt al mercat a cap d'una setmana, dius, aneu a fer punyetes. Aneu a fer punyetes i em baixo de la xarxa.
O el mateix dia, com en el cas
el
de Carmina Revienta.
Que passarà molt bé, eh?
Molt bé, molt bé.
Si s'arreglés, suposo que la gent es fidaré, perquè nosaltres som pro drets d'autors, vull dir, entenem que la gent que treballa amb autors, vull dir, ha de tenir una remuneració, s'ha de guanyar la vida fent això. El que passa que els intermediaris ho foten tota la merda.
Jo estic abonat a Spotify, Netflix, HBO, tot arreu, i allò que puc tenir aquí ho miro aquí. El que no puc tenir aquí ja vaig...
Ho roba.
Depèn.
Exacte, ho roba directament.
Ja, no, jo no robo, eh? Jo no robo, jo he dit que m'ho passi. Llavors ja el pecat és més petit.
El programa que molta gent dirà, que està mirant, que mirava i tal, no sé què. Jo crec que era... O sigui, era tan delirant, Hotel Glam...
Ah, sí, clar.
Mira el Jordi Nieto com s'aixeca.
Sí.
Hotel Glam és el millor programa que he fet mai. I ara que em tirin els cossis a sobre, que em peguin, que em facin el que vulguin. Però és el millor programa, perquè era un programa que no tenia ni un guion. Teníem gent preparada per fer guions, aquells com vosaltres sentats aquí ara, i llavors, bueno, què fem avui? No feia falta. Cadascú feia el seu propi guion cada dia i sortia allà i fotia la
perill. Jo el tornaria a fer, és que no entenc com
sí,
no.
Per què no es va fer més? O sigui,
perquè
culpa de l'Aznar, eh?
En aquell temps es va canviar... Es va canviar cròniques per
Un dia va anar l'Aznar a un programa de Luis del Olmo i va dir públicament, hay un programa... que no debería hacerse, donde la gente que no se conoce nadie, se gritan entre ellos y hacen no sé qué, y las cadenas deberían ir con mucho cuidado con su licencia.
Se refería a crónicas, ella.
Sí. Però tots els neuròlegos van dir, Hotel Glam.
I es van carregar Hotel Glam.
Sí. I aquests personatges que no coneixia ningú, pues, no els coneixia ell, perquè eren el Pocholo.
Sí.
Després, el següent rang de popularitat de Pocholo va quedar per sobre de l'Aznar, diguéssim. O sigui, que...
Escolta, per què no es torna a fer aquest programa?
No ho sé.
Tu no ho faríeu? No ho faríeu vosaltres?
Perdona,
però el Glam ha donat sortida a molts d'aquests programes que s'han fet ara.
Sí.
Tot això, tots els programes aquests de tancament amb conya que s'han fet, perquè el Glam, si alguna cosa tenia, era conya. Vull dir, trobar-te el Dinho penjat d'un arbre perquè se'n volia anar a casa, d'una farola a les 5 del matí, o el Pocho l'agafar la moto, sortir de l'hotel aquell que tenia una moto allà, amb la... i entrar a Cròniques Marcianes i fotre la moto sobre la taula, ningú li havia dit això. No, és que era impossible. O aquelles dues dones discutint-se amb una televisió tancada perquè feia 5 minuts que havien tingut una connexió amb el Matamoros i van dir, pareu, perquè aquí es tornaven boges, que es van posar blackout a la pantalla i les ties seguien cridant contra la pantalla. O aquelles dues mirant, senyor president, somos muy católicos.
No somos basura.
Una cruz, sí. A càmera.
I era que esos dos?
La Viola i la...
La Malena Gràcia.
Que, com que allà no hi havia... No estaven tancats, allà llegien el diari, veien la premsa i tot. I com van veure que l'Aznar deia que eren basura, van anar amb una càmera, se'n posava i va dir, senyor Aznar, no somos basura. Mira, jo tengo un crucifijo, llavors s'obria les tetres, el crucifixo de dintre, no? Aquí, que és de mi abuela, i la rezo cada dia, senyor Aznar, no somos basura. Jo l'he votado, deia la...
Era desquiciat, era absolutament
desquiciat. I no era guió, això.
S'hauria de remetre o...
Per què no... Això Telecinco no voldrà fer. És igual, a les 4 de la matinada ho gravaria.
Bueno, a les 7, eh?
Telecinco va rebre l'encàrrec de treure el programa, però es anava molt bé. Llavors va deixar que s'acabés. Van fer una repesca. I vam allargar-ho no sé quants més. I quan ja s'havia acabat tot, va dir... Este programa, com ho diu el senyor Aznar, no debería haberse hecho.
Escolta, i veu fer... No fa gaire, veu fer Buscant la Trinca.
Sí?
Era un deute que teníeu amb vosaltres mateixos?
No, això va ser la Mònica, que té poder de convenciment fins a dalt. I fins que no va parar, no li vam dir que sí, no va parar. Però, bueno, allò, hòstia, és una idea bona, fem-ho.
La idea ve de fer la història de la Trinca amb una pel·lícula, no?
Que per cert, veu quedar contents amb el telèfon que...
Bé, tenint en compte el pressupost que tenia la pel·lícula, que no era una pel·lícula, sinó un TV movie, va quedar de puta mare.
És divertit.
Era divertit. La gent reia, i va ser la tia que estava, i el cine reia. Per tant, sembla que això està més que...
No, era divertida, perquè era una bogeria d'aquestes de donar la volta per tots cantons, home. Aquest em sembla que el Jean Maria lligava amb la neta del Franco.
Sí.
Llavors, bueno, a veure, Lemna, i el Franco estava a Calafell perseguint una tonyina des del nord, va arribar a Calafell i volia mezclar-se con los aborígenes i va anar a la festa major, i llavors es troba el Franco, la Guàrdia Civil, nosaltres cantant als segadors, que llavors, hòstia, com veiem que entra tot allò, canvia la trinca i es posen a cantar als segadors en ritme de pas doble. El de Viva Espanya, és una bogeria.
Vau tornar a cantar, sí. 20 anys.
Això va ser culpa de la Nina, però bueno.
Sí, això va ser culpa de la Nina. I amb l'Eugeni Sallent ja heu parlat amb el director de TV3 o no?
Sí, el vàrem veure a l'estrena de Gaudí i després ens han trucat, però què ens hem de veure un dia d'aquests?
Per fer alguna cosa, potser?
Sí, sí, tenim un parell de projectes que crec que sortiran.
Home, la fórmula nostra que tenim, que parlaves de Reset, la fórmula nostra que tenim és que el que deia Joan Maria, que no volem estar darrere d'una productora amb 1.000 persones com teníem abans. Per tant, que això implica que hem de treballar amb totes les productores o amb les televisions. Llavors, nosaltres farem el projecte, el definirem...
Home, és una bona sortida per una època que TV3 es parla que hi ha molta gent treballant i tal, que potser en lloc de portar empreses externes, com passava fins ara, que tenia els seus treballadors i tal, que hi hagi
treballant
empreses
a casa.
Externes, que en lloc de col·locar tot el cent, el patracol de gent, puguis treballar amb la gent interna de les televisions.
Et diré que nosaltres hem treballat molt amb la casa, des del començament. Sí, per exemple, el No passa res, es feia dins la casa. I molts de programes de concursos, el Si l'encerto o endevino, molts d'ells, Sis a traïció, tots, molts d'ells es feien amb la casa. Betes i Fils.
El?
Betes i Fils.
Ostres, gran Ariadna Gil.
El primer programa, després de No te ries, que vam fer per TV3.
Gran Ariadna Gil. Va presentar l'Ariadna Gil i ho va presentar...
No,
7-8 persones, també.
Sí o no?
Va començar Rosa Maria Cerdà.
Sí, és veritat.
Després va ser la Bunyalons.
Mònica Randall.
Mònica Randall.
Ariadna Gil, Mercè Ànega.
Carme Conesa,
me'n deixo algun. I finalment el Xavier Cerdà.
Avui ens han visitat el Toni Cruz i el Josep Maria Mainat, a qui els vull agrair molt que ens hagin acompanyat avui aquí, que en principi el que havia de ser d'un quart d'hora ha estat de 3/4.
Culpa teva.
Era previsible, també.
I sobretot, sí, era previsible. I sobretot els tres mosqueters, que sempre tots eren quatre, que avui no han pogut fer...
No hem parlat gaire, no els has deixat.
No els he deixat, no, és que hi ha moltes coses que realment m'han interessat molt del que explicaven avui aquests dos monstres de la televisió.
Jo No passa res, és dels millors programes de tele que he vist en la meva vida. Ho havia de dir.
No, moltes gràcies. Va ser el primer programa que vam fer. Sí, sí, sí.
No passa res, això.
Recordeu-lo?
No passa res, efectivament. Senyors, moltes gràcies a tots. I si així ho desitgeu, a partir de demà continuarem això als 6 del matí. Gràcies i bon dia i bona hora.
Jo t'entraré una mica més tard, jo. Sí.